UFO Migdia amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dilluns 7 de febrer, obrim edició informativa a Ràdio Calella Televisió, ho fem com sempre, avançant els titulars de la jornada amb Naomi Esteve. Bon dia, Naomi.
Molt bon dia.
Comencem, doncs, continuar sense resoldre'ls el crim que va commocionar Calella ara fa un any.
Els Mossos mantenen oberta la investigació per la mort el 7 de febrer del 2021 de la dona de 96 anys que vivia a casa en ple carrer Església. La policia local va trobar-hi el cadàver amb signes de violència després de rebre l'alerta del seu fill perquè no havia pogut contactar telefònicament amb ella com feia habitualment. Un any després, el crim continua sense resoldre's.
En un altre ordre de qüestions, l'Ajuntament ha aprovat una moratòria urbanística per estudiar si s'amplia el catàleg patrimonial.
Porta a estudi una quarantena d'edificacions o elements arquitectònics per decidir si cal incorporar-los al catàleg patrimonial de Calella i que tinguin protecció. El llistat surt d'una proposta molt més àmplia treballada per l'associació Amics del Patrimoni, que alhora demana que la plaça de l'Ajuntament es declari bé CIL amb vistes al 700 aniversari de la Fundació de Calella.
I torna a créixer la xifra d'aturats durant el mes de gener.
1.210 calellencs i calellenques es troben en situació de desocupació, situant la taxa d'atur en el 15%. Seguint amb la tònica general de la comarca, el nombre d'aturats registrats a Calella ha estat inferior al del 2021. Al Maresme hi ha 23.418 persones a l'atur.
I avui a l'Info Migdia també parlem d'una iniciativa de l'Escola Freta per utilitzar la intel·ligència emocional a l'aula per fer front així als efectes de la pandèmia.
De la mà de la Universitat de Barcelona, l'Escola Calellenca està impulsant un programa de formació en intel·ligència emocional a tot el seu professorat. L'objectiu és deixar treballar les emocions a l'aula perquè els alumnes les puguin identificar i gestionar.
I Ajuntament i Acadèmia del Cinema Català rubriquen el conveni de col·laboració per l'entrega del Premi Gaudí del Públic des de la Sala Mozart.
La nova presidenta de l'Acadèmia, Judit Colell, ha destacat la implicació de Calella amb l'activitat cinematogràfica. La gala dels Premis Gaudí tindrà lloc el diumenge 6 de març i el del Públic serà l'únic reconeixement que s'entregarà de forma descentralitzada.
I pel que fa a la previsió meteorològica, hem arrencat la setmana amb temps assolellat i temperatures gairebé primaverals que s'han de mantenir ben bé fins dimecres amb màximes que podran arribar als 18 graus. El silenci marca les actuacions que se segueixen per esclarir el crim de la dona que va aparèixer morta a casa seva ara fa un any amb signes de violència. Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació per homicidi sense que de moment s'hagi efectuat cap detenció. És un cas per resoldre que va commocionar Calella en tractar-se d'una veïna prou coneguda a la ciutat. Va ser el 7 de febrer del 2021, quan encara estàvem sota les mesures més estrictes de la pandèmia. Llavors hi havia vigent el confinament municipal diari i també el toc de queda, que obligava a quedar-se a casa entre les 10 de la nit i les 6 del matí. Per tant, va passar en un diumenge gris, amb poc moviment al carrer, encara que fos en ple centre comercial. Cap al vespre, el fill de la víctima va avisar la policia local perquè no li responia el telèfon i tampoc podia entrar a la casa on ella vivia sola. Un cop van accedir-hi, els agents policials es van trobar en un escenari que no deixava cap dubte que es tractava d'una mort violenta, una mort criminal. Durant la nit, la comitiva judicial va estar treballant a l'interior i l'endemà al matí els Mossos van emetre el comunicat oficial confirmant que s'investigava un homicidi a Calella.
La Unitat d'Investigació Criminal de la Policia Catalana continua amb la recerca de l'autor o autors de l'assalt mortal de la calellenca de 96 anys el 7 de febrer del 2021. Se la va trobar a l'interior de casa seva, en ple carrer Església, amb signes d'haver patit una mort violenta. Els dies posteriors del crim va ser habitual veure vehicles policials davant del domicili per inspeccionar l'escenari i trobar qualsevol pista que ajudés a resoldre aquest cas. Un aspecte llavors destacat de la investigació va ser que la víctima havia deixat la clau posada al pany per dins, cosa que va impedir que el seu fill pogués entrar-hi. Al cap d'uns dies, la porta d'entrada va quedar precintada. La notícia va commocionar Calella. La dona era una veïna coneguda al barri on havia regentat una botiga de queviures i begudes al que era els baixos de casa seva i on ara hi ha una botiga de nines. Un any després, poc ha transcendit de la investigació que Mossos manté oberta.
5 minuts per sobre de la una del migdia. Una comissió tècnica i social, integrada també pels partits polítics que tenen representació municipal, decidirà si s'amplia el catàleg d'edificis o elements arquitectònics sota protecció. Es constituirà en un termini de 30 dies a comptar de dijous passat, segons va anunciar l'alcalde accidental en sessió plenària. D'entrada, s'estudiarà un llistat de 40 finques extretes d'una proposta molt més àmplia, treballada i presentada en aquest cas per l'Associació Amics del Patrimoni de Calella.
El ple de l'Ajuntament de Calella en bloc ha aprovat la moratòria d'un any en la concessió de llicències per dur a terme actuacions de reforma, rehabilitació o enderrocament, entre d'altres, sobre una quarantena de finques de la ciutat. És el temps que s'atorga la comissió que tindrà l'encàrrec de decidir si s'incorpora en el catàleg actual de 55 edificacions protegides que consten al Pla General d'Ordenació Urbanística Municipal. Per exemple, hi figuren el Mercat Municipal o l'Escorxador, la balustrada del Passeig Manuel Puigvert, cases senyorials dels carrers Anselm Clavé, Jovara i Església, la fàbrica Llobet Curi o l'antiga biblioteca Costa i Fornaguera. El president d'Amics del Patrimoni, que s'ha encarregat de realitzar els estudis prospectius a peu de carrer, defensa la necessitat de preservar el patrimoni històric que s'aixeca en carrers i places de Calella perquè aporta bellesa arquitectònica i paisatgística. Xavier Gamell assegura que ha de ser compatible amb els interessos dels propietaris.
A partir d'aquí, en aquesta comissió que es crea abans de 30 dies, diu l'alcalde, doncs haurà decidit si val la pena catalogar-la i si es cataloga, amb quines circumstàncies. Nosaltres, com a comissió, que hem anat passejant-nos per la ciutat, pensem, en principi, que no s'ha de prohibir aixecar les plantes que corresponguin a cada zona de Calella. És a dir, si en un lloc es poden aixecar dues plantes, si en un lloc es poden aixecar tres plantes, això no s'ha de tocar, perquè això sí que va en perjudici del propietari.
En una entrevista a la ciutat, Gamell ha posat de relleu que el treball a peu de carrer s'ha centrat en edificacions soltes, però també en nuclis de cases amb alt significat històric.
Hi ha dues zones molt interessants, que són les cases de Pequín i que són les cases de Sagnier, les cases barates, diríem, perquè encara queda conjunt. En general, el concepte que té urbanisme és... tu pots tenir una casa molt maca, suelta, que evidentment continua sent valuosa i continua sent maca, suelta, però que la tens en un context que és que no és adequat, diríem, no? Llavors aquella cosa perd una mica de valor. Ara, quan tens una tirada de cases més o menys igual, que representen una època determinada, que a més, històricament és molt interessant.
Les cases barates de Sagnier es van construir en període republicà als anys 30. Són cases de planta baixa i una alçada amb estètica cuidada, tot el contrari de les que hi ha Sant Quirze aixecades durant l'època franquista, sota les quals hi ha indicis que també s'estendria el jaciment del Roser. Per això, algunes veus en demanen l'enderrocament per deixar al descobert una altra part de les ruïnes romanes. En aquest sentit, Calella en Comú proposava reallotjar els habitants als pisos socials projectats sobre la Aldi. El president d'Amics del Patrimoni ha revelat avui que la idea surt de l'associació i que es va plantejar a l'assemblea del passat mes de novembre.
És ideal, és pràcticament hi cabrien tots els pisos. Pràcticament hi cabrien tots. El que passa que això són calés. Són molts calés, perquè, clar, una cosa és fer pisos socials que tu els dones amb un lloguer, en general, amb un lloguer i que l'Ajuntament té uns ingressos, però per l'altre cantó això no té ingressos. L'Ajuntament ha de construir uns pisos per poder alliberar aquells blocs i a partir d'aquí doncs, continuar les excavacions per allà sota. Això és molt a llarg termini.
Xavier Gamell ha comentat que Calella conserva poc patrimoni arquitectònic i que tampoc l'administració fins ara ha contribuït de forma clara a la seva preservació. Amb tot, ha explicat que hi ha exemples de bones iniciatives en cases del casc antic i carrers, en Sant Clavé, Jovara i Església. En aquest sentit, ha avançat que l'associació promourà uns premis per reconèixer els propietaris que han dut a terme actuacions fetes amb sensibilitat i incentivar-les.
Es pot tenir una casa protegida, es pot tenir sensibilitat, diríem, però alhora no hipotecar, diríem, la comoditat. Nosaltres ara estipularem uns premis, que això ja havia sigut fa molts anys, en els particulars que fan restauracions, diríem, i donar-los penjar una placa petita a la façana, doncs donar-los un reconeixement.
Amics del Patrimoni de Calella recuperarà els premis a la restauració arquitectònica que cada desembre entregava l'Associació Amics de Calella que presidia l'historiador Jordi Amat i Teixidor. En un altre ordre de qüestions, Gamella ha avançat que l'entitat ha sol·licitat la declaració de Becil per a la plaça de l'Ajuntament, nucli fundacional de la ciutat. Una petició que es fa amb vistes a la commemoració dels 700 aniversaris de la creació de Calella.
La plaça de l'Ajuntament és on es va fundar la ciutat ara fa pràcticament 700 anys, que no era res, era una cruïlla de camins. I llavors allà Bernat I, diríem, diu, aquí s'hi farà un mercat i aquí s'hi construirà una vila nova. Això comporta que es creï Calella i evolucioni a partir d'aquí d'una manera molt ràpida. Val? Això, aquest fet històric, li hem de donar la importància que té, i en té molta, que durant 700 anys es mantingui aquell lloc com el centre neuràlgic de la ciutat.
El moment fundacional de Calella com a ciutat s'ha recollit en el llibre de la Pobla de Calella, la ciutat de Calella, de l'historiador Xavier Soldevila, que ha encetat la col·lecció d'estudis locals promoguts a través de la beca Jordi Amat i Teixidor.
L'atur ha tornat a pujar a Calella aquest mes de gener, un increment de 35 persones que situa la xifra total de desocupats en els 1.210 calellencs i calellenques. La variació suposa un augment del 2,98% respecte al desembre, el mes en què hi va haver una lleugera disminució de l'atur. Així es recull en el report que elabora l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, que constata un repunt de la taxa de desocupats al conjunt de la comarca.
La taxa a Calella se situa ara mateix en el 15,02%, tot i que la comparativa respecte al mes anterior és negativa, l'escenari canvia per complet en relació als valors del mateix període del 2021, quan hi havia 1.548 calellencs i calellenques registrats com a demandants d'ocupació. A nivell comarcal, la taxa d'atur se situa ara en l'11%, amb 23.418 maresmencs inscrits a les oficines d'ocupació. A nivell local, 20 municipis de la comarca registren un augment en la xifra de persones aturades i 9 enregistren baixades. Durant el primer mes de l'any, l'increment de l'atur s'ha concentrat sobretot en el sector serveis i també s'ha comptabilitzat un increment en el col·lectiu de persones sense ocupació anterior. En canvi, la indústria i la construcció reflecteixen una reducció de la desocupació que percentualment arriba al 0,49% i al 0,85% respectivament. A l'agricultura no s'ha registrat cap variació respecte al mes anterior.
Canviem de qüestió. Els gairebé 2 anys de pandèmia han deixat empremta en tothom, també en infants i adolescents, que han viscut situacions inèdites que han provocat aïllament i també un abús de les noves tecnologies. Una experiència dura, molt dura, que està afectant la seva salut mental i emocional, com ja fa mesos que adverteixen metges, psicòlegs i mestres, després de detectar un repunt en els casos d'ansietat i també trastorns alimentaris. Ara, per dirimir tots aquests efectes que està produint la pandèmia entre els més petits, escoles com, per exemple, el Freta de Calella, aposten més que mai per deixar entrar les emocions a l'aula, formant els docents a través de programes especialitzats en intel·ligència emocional.
Després de l'impacte de la pandèmia, l'escola Freta va detectar un augment dels casos de conflictivitat entre l'alumnat, una situació que va coincidir amb un increment de la demanda d'assessorament psicopedagògic per part de les famílies. Davant d'aquest escenari, la direcció del centre, de la mà de la Universitat de Barcelona, ha decidit impulsar un programa de formació en intel·ligència emocional per tot el professorat que permeti treballar amb les emocions i aplicar-les en el dia a dia de l'aula. Maria Creu Arroyo és la responsable del programa a la Universitat de Barcelona.
Sí, evidentment, la pandèmia té alguna cosa més a veure perquè tenim xifres més altes d'ansietat i de depressió. Llavors, evidentment, que la gestió d'aquesta tristesa, d'aquesta impotència, d'aquesta soledat, té a veure directament amb la intel·ligència emocional. Tenir eines per poder gestionar-ho ens dona qualitat humana. Llavors, afavoreix aquestes emocions positives que necessitem per afrontar-nos i tenir resiliència davant d'aquestes coses que ens van passant, no?
Treballar amb les emocions dels alumnes no és un fet nou pel FRED, i és que, com detalla la coordinadora de primària, Sílvia Muñoz, la intel·ligència emocional sempre ha estat molt present en totes les etapes educatives del centre escolar. Ara, però, amb el programa volen reforçar aquest compromís per ajudar els alumnes a gestionar tots els efectes negatius que ha tingut la pandèmia.
Des de P3 s'està treballant el tema de les emocions, però arrel també, el que dèiem, no? Arrel de la pandèmia hi ha hagut com cert aïllament social, un ús abusiu de les noves tecnologies, i ha fet doncs, que cada vegada sigui més difícil també gestionar tot el tema de les emocions, i per això ens hem vist com amb la necessitat de que tot el professorat es formi i crear aquesta línia d'escola, des de P3 fins a secundària. Els de secundària també volen seguir amb aquesta mateixa línia.
L'objectiu del programa, segons explica Arroyo, és que l'alumnat pugui prendre consciència de totes les emocions, tant les positives com les negatives, i les sàpiga gestionar i detectar. I és que, com Arroyo apunta, totes aquestes necessitats emocionals dels alumnes van lligades al seu aprenentatge.
Prendre consciència de les nostres pròpies emocions. Prendre consciència i poder expressar-les. Es poden expressar de mil maneres i amb mil tècniques. A vegades no prenem consciència de les nostres emocions i hem de poder posar-li nom, però a totes, a les que vivim en un primer moment positives i negatives, perquè totes són necessàries. Tant la por com la confiança, com la tristesa, com l'alegria, i a totes li hem de donar el seu espai. Llavors, poder identificar-les i poder expressar-les és el primer punt que ens hem de plantejar des d'un P3 fins a una ESO. Ser conscient i poder expressar amb la paraula, amb el cos, dramatitzant-ho, amb contes amb els més petits, cançons...
Segons Arroyo, els resultats d'aquest programa arribaran a mig llarg termini, però indica que, sens dubte, tindran un impacte positiu que anirà molt més enllà de l'àmbit escolar.
Altres notícies. Les famílies de l'escola Turó del Drac de Canet, on el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha imposat un 25% de l'ensenyament en castellà, han demanat participar a la causa oberta com a part implicada. El seu objectiu és fer valer la voluntat majoritària de mantenir el projecte educatiu de l'escola, així com també reclamar la suspensió de les cautelars que imposen la llengua castellana en un quart de les hores lectives. El col·lectiu també exigeix a la Generalitat que defensi el model d'escola catalana. Avança que esgotaran totes les vies legals per defensar el dret a que es mantingui el català com a llengua vehicular. L'advocat de les famílies, Benet Salelles, ha explicat que el TSJC ha d'acceptar la petició, atès que els implicats estan directament afectats per aquest canvi. La decisió, però, se sabrà d'aquí a uns dies. Tot i que la mesura s'impulsa des d'aquesta escola maresmenca, les famílies s'obren a incorporar més mares i pares que es trobin en la mateixa situació i s'hi vulguin sumar. I a Pineda, l'Ajuntament ha encarregat un primer estudi tècnic per conèixer els motius concrets de l'esfondrament del sostre de l'ermita de Sant Rafel i la futura reforma necessària per restaurar-la. Segons els tècnics municipals, el sostre es va enfonsar a conseqüència d'actes vandàlics, però tot i així, l'estructura no presenta un estat de col·lapse. L'alcalde Xavier Amor ha mostrat el seu compromís per recuperar l'ermita. També ha dit que li agradaria poder crear un grup de treball que permeti fer el seguiment de les obres. Diverses persones es van concentrar dijous a les portes del consistori per exigir la restauració i la protecció del patrimoni històric de Pineda. I ara els esports amb Badoi Char.
Com cada dilluns, donem un repàs als principals resultats dels nostres primers equips i ho fem començant parlant de futbol, on els de Fede Saracho van guanyar 3-0 contra el Sant Vicentí. Pel que fa a la Unió Esportiva Handbol Calella, i diumenge jugava el primer partit de la segona fase, la fase d'ascens, i van empatar a 24 contra el Cooperativa Sant Boi. Pel que fa al tenis taula, Cari Creu, les noies van guanyar sorprenentment 4-2 al Bàscara i s'han classificat per jugar a la fase d'ascens, mentre que els nois van perdre 0-6 contra el Badalona i d'aquesta manera reben la tercera derrota consecutiva i hauran de jugar la fase per no baixar. I pel que fa al waterpolo, bon resultat, un empat a 10 en un bon partit entre el Creu Groga i el GEC. I el bàsquet, també, Cara i Creu, els nois varen perdre a la pista de l'últim classificat 56-54 a la pista del Boet, i les noies van aconseguir la seva segona victòria de la temporada, 33-28 contra el Sant Cugat. Avui, a partir de les 8:04, al programa La Banqueta, analitzarem tots aquests partits i, com sempre, sentirem la veu dels seus protagonistes.
Ho dèiem fa un parell de dies, la Sala Mozart acollirà l'entrega del Premi del Públic dels Gaudí en el marc de la gala que tindrà lloc el diumenge 6 de març al MNAC, al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Com l'any passat, aquest guardó que decideix el públic serà descentralitzat i novament l'Acadèmia del Cinema Català ha optat aquest any per la Sala Centenària de Calella, la única que continua en activitat. La nova presidenta de l'Acadèmia, Judit Colell, i l'alcalde accidental, Marc Buch, van trobar-se divendres per signar el conveni que recull aquesta col·laboració.
Judit Colell va avançar que s'està preparant aquest moment de la gala amb molta il·lusió i que la voluntat de l'Acadèmia és donar-li continuïtat.
L'any passat va funcionar molt bé, aquest any torna, de veritat és que segur que serà molt bonic perquè s'està preparant amb moltes ganes i ho podran fer dos entregadors molt, molt interessants, un d'ells molt proper a Calella i de cara a l'any que ve també esperem seguir col·laborant amb vosaltres perquè Calella forma part de la família dels Gaudí.
L'any passat, el crític Jaume Figueres i la periodista Gemma Nierga van ser els encarregats d'anunciar el Premi Gaudí del Públic des de Calella. L'Acadèmia del Cinema Català torna a descentralitzar la gala i opta per donar reconeixement a la sala calellenca amb més de 100 anys d'activitat cinematogràfica reconeguda. Enguany opten al Gaudí 4 pel·lícules en català, El ventre del mar, 6 dies corrent, Tros i Visitant, i altres 4 en llengua castellana, que són Les lleis de la frontera, Liber Mediterrani i 3. Des de Calella, l'alcalde accidental reafirmava el compromís amb la cultura i la producció audiovisual, també com a via de promoció de la ciutat.
Per un costat volem ser ciutat plató, creiem doncs fermament en les possibilitats que té Calella com a plató de cinema, però a més doncs creiem amb la voluntat doncs de país, de voler ser doncs uns referents amb tot el que tema cinematogràfic i per tant doncs també volem col·laborar amb l'Acadèmia de Cinema.
La gala coincidirà amb les obres de reforma de la sala Mozart, que ja estan en marxa. S'està treballant en la instal·lació d'un nou sistema de climatització de l'equipament municipal que implica haver de reforçar el cel ras i la coberta del local annex. Això ha obligat a traslladar la programació del cicle cultural i del cicle Gaudí a l'Orfeó Calellenc i a la Polivalent de la Fàbrica.
Meti Polit us ofereix el temps. Acabarem edició informativa amb la previsió meteorològica pel que queda de dilluns i també pels pròxims dies. Ho fem en connexió amb el nostre home del temps, amb el Quim Serra. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Comencem una nova setmana i ho fem parlant d'estabilitat i de monotonia meteorològica. Avui, això sí, temperatures que han baixat respecte a les del cap de setmana pel que fa a les mínimes i han tornat aquests valors que freguen els 0 graus a les fondalades de l'interior de la comarca. Per exemple, a Tordera, 1 grau de temperatura mínima avui, 2 a Palafolls, a Mataró, 6 de mínima, 3 a Tiana. Unes temperatures, per tant, que han baixat, com dèiem, respecte al cap de setmana. Avui les màximes esperem que puguin pujar, però respecte a les d'ahir, que es puguin situar cap al migdia, fàcilment cap als 15-16 graus, puntualment fregant els 17, amb vents fluixos que aquesta tarda giraran cap a sud-oest i amb una situació marítima dominada avui pel marejol a tota la costa de la comarca. De cara a demà, s'espera que, com avui, l'ambient sigui assolellat. Aquesta tarda apareixeran núvols alts que entrenyinaran el cel. Demà farà sol, bàsicament, amb temperatures que més o menys s'han de tenir com les d'avui. Poden pujar un palet les mínimes, però poca cosa. Les màximes, doncs això, com les d'avui, al voltant dels 16-17 graus, A les hores centrals de la jornada, els vents fluixos i la situació marítima que continuarà ben tranquil·la. De cara a dimecres sembla que augmentarien els núvols baixos, però seran núvols poc importants, que això sí, faran baixar una mica la temperatura diurna. Poca cosa tot plegat, res de precipitacions, com dèiem. Aquest cap de setmana vèiem la possibilitat d'un canvi de temps de cara a divendres, amb més fred, amb xàfecs. Doncs sembla que finalment això no passarà i que, per tant, continuarem també divendres amb una situació ben tranquil·la i ben estable.
Net i Polit us ha ofert el temps.
En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Tres minuts i mig per arribar en punt a dos quarts de dues del migdia. Nosaltres posem punt i final aquí a l'info d'avui. Dilluns arrenquem setmana informativa a Ràdio Calella Televisió amb Naomi Esteve. Gràcies, Naomi. Fins demà.
Fins demà.
Agraïments també a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. I tornarem tots tres. Serà demà a partir de la una amb més notícies. Ja sabeu que fins llavors podeu seguir connectats a l'actualitat local a través del nostre portal radiocalellatv.cat. Fins demà. Bon dilluns a tots. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.